Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president Salvador Illa demana unitat i confiança per afrontar els aranzels de Donald Trump. La Generalitat destinarà 1.500 milions d'euros per a les empreses catalanes, la majoria a través de préstecs i línies de crèdit. Illa ha presentat el pla als agents socials i a les cambres de comerç i a la tarda el govern ho farà amb els partits. Les patronals veuen bé aquest anunci de la Generalitat de mobilitzar 1.500 milions en crèdits i ajuts per afrontar els aranzels imposats pel president nord-americà a la Unió Europea. Els sindicats alerten, però, que aquesta quantitat es pot quedar curta. Les borses europees moderen les pèrdues, que ara ronden el 4%, després d'una arrencada de la sessió en què queien en picat un cop s'ha confirmat la davallada dels parquets asiàtics. Als mercats hi ha molta incertesa sobre l'impacte que puguin tenir els aranzels de Trump en l'economia mundial. La reducció d'emissions de les indústries que més CO2 emeten a Catalunya s'estanca. Després d'una rebaixa de prop del 9% el 2023, l'any passat no va arribar ni al 2%. La caiguda més important és la de la indústria paperera, que ha baixat un 18% les emissions, seguida de la generació elèctrica, que les ha reduït en un 12%, el mateix percentatge que la producció de químics orgànics. Aquest migdia pren possessió del càrrec la nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la magistrada Mercè Casso, en substitució de Jesús Maria Barrientos, que portava 8 anys en el càrrec, els 3 darrers amb el mandat caducat. Les principals autoritats polítiques i judicials assisteixen a l'acte. El sistema educatiu s'examina a partir d'avui. Prop de 167.000 alumnes de 6è de primària i quart d'ESO fan aquesta setmana les proves de competències bàsiques. Aquest matí, 78.000 alumnes de primària s'examinen de català i anglès. La prova serveix per valorar si es continua millorant després de tocar a fons el 2022 amb els suspensos de l'informe PISA. A finals d'aquest mandat, totes les places d'aparcament de l'Hospitalet de Llobregat seran de pagament per als conductors no residents. L'Ajuntament vol que els carrers de la ciutat deixin de ser un pàrquing per als veïns d'altres localitats que hi deixen el vehicle abans d'entrar a Barcelona. Setmana d'estrenes, de noves temporades de sèries amb títols força coneguts. El Conto de la Serventa arriba a una última entrega a Max, mentre a Netflix hi torna Black Mirror. En el cas de Disney Plus, la novetat és Doctor Who. Els esports.
El Barça gira full i deixa enrere la Lliga per posar el focus en la Champions. Els de Hansi Flick reben demà passat a Montjuïc el Borussia Dortmund en partit d'anada dels quarts de final. A la Lliga, el Girona i l'Espanyol estaran avui força pendents del partit que tancarà la 30a jornada entre el Leganés, tercer per la cua amb 27 punts, i l'Osasuna, 14 amb 34. L'Espanyol té 32 punts, 5 per sobre del descens. El Girona en té 34. I el Barça d'hoquei patins anuncia la renovació del porter i capità, Sergi Fernández, per una temporada més.
I el temps tarda amb el creixement de nuvolades a la Serra Transversal, les Guilleries i el Montseny, i la Serra del Cadí amb algun ruixat o tronada puntual. Domini del sol a gran part del país amb temperatures entre els 20 i els 25 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Matí de reunions entre el president i els agents socials per buscar fórmules per lluitar contra els aranzels de Donald Trump. Salvador Illa destinarà 1.500 milions d'euros a les empreses a través de préstecs i línies de crèdit, mesura que les patronals veuen amb bons ulls, tot i que els sindicats consideren que es poden quedar curtes. Us posarem dos exemples concrets per entendre com aquests aranzels afecten negativament les empreses catalanes, però també com es poden obrir noves finestres d'oportunitats, perquè, per exemple, sectors com el de la fruita poden tenir nous mercats a l'abast arran d'aquesta decisió de Donald Trump. Us explicarem que l'Hospitalet de Llobregat vol deixar de ser una ciutat on aparca molta gent que després arriba en transport públic fins a Barcelona. Quan acabi el mandat, a tots els que vinguin de fora de la ciutat se'ls acabarà el pàrquing gratuït al carrer, segons ens ha explicat l'alcalde David Quirós. Les zones verdes seran només gratuïtes per als veïns. Avui ha estat un dilluns diferent per prop de 167.000 alumnes catalans de 6è de primària i 4 d'ESO. Han començat a fer les proves que es diuen de competències bàsiques, uns exercicis que serveixen per valorar el nivell de les escoles i dels nois i les noies i que busquen revertir els pèssims resultats de l'informe PISA. Les primeres proves han estat de català i anglès. A partir de 2:15 escoltarem el crit d'alerta que fa el sector del metall a la demarcació de Lleida perquè necessita incorporar 500.000 de soldadors a curt termini, ja. Les empreses es veuen abocades a rebutjar projectes perquè no tenen prou professionals, no tenen prou soldadors. I al Baix Camp, el gremi de fusters també busca relleu generacional. Han creat un decàleg per poder atreure joves al sector perquè defensen que aquests joves es poden guanyar bé la vida i, per tant, garantir el futur de l'ofici. I també passarem per Sant Fruitós de Bages, on avui estudiants de 16 escoles de cuina de tot Catalunya han participat en un concurs de receptes de cuina tradicional, però això sí, elaborades a partir de plats d'aprofitament alimentari. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, la Rosa Silloé i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El president de la Generalitat defensa el pla de xoc impulsat pel govern amb la mobilització de 1.500 milions d'euros com la millor fórmula per defensar el model europeu i protegir les empreses catalanes dels aranzels. Salvador Illa ha reclamat unitat tant als partits com als agents socials i econòmics per afrontar aquesta nova etapa. Anem cap al Palau de la Generalitat. Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. El president de la Generalitat ha volgut posar en valor el pla de xoc que avui ha anunciat el seu govern amb la mobilització de 1.500 milions d'euros per protegir les més de 3.100 empreses catalanes exportadores als Estats Units. La gran majoria, 900 milions d'euros, són a través de l'Institut Català de Finances perquè pugui activar préstecs i crèdits. 150 milions d'euros són també per fons d'inversió a través d'aquesta entitat. I l'altra partida destacada són els 300 milions d'euros destinats a ajudes directes, sobretot pensades pel sector agroalimentari. Des de la sala Torres Garcia, el cap de l'executiu català garantia la importància que ja s'hagin posat a treballar activant aquestes mesures.
El món ja no tornarà a ser com el d'abans. Estem en una etapa nova i diferent. Està en joc el model europeu i l'arquitectura geopolítica mundial. Amb la mateixa convicció i consciència, vull dir que estem preparats. El govern de Catalunya està preparat, Catalunya està preparada i ja estem actuant.
Compareixença després de reunir-se amb el Consell del Diàleg Social amb sindicats i patronals i amb les cambres de comerç de Catalunya i hores abans que l'executiu abordi el pla de xoc amb els grups parlamentaris, el president ha aprofitat per reclamar unitat en tots els fronts.
És el moment d'estar tots units en la defensa de la Catalunya de tothom. Fer-ho és defensar una causa més transcendental encara, que és ni més ni menys que Europa. Des del respecte cap a totes les posicions, demano serenitat, demano unitat, demano confiança i demano determinació, perquè Catalunya segueixi avançant a favor de tothom.
Els recursos d'aquests 1.500 milions d'euros provenen a la gran majoria via finançament a través de l'Institut Català de Finances, més de 1.000 milions, i la resta sortiran de la reordenació de partides de la pròrroga pressupostària i una part s'hauran d'incorporar en el decret del segon suplement de crèdit que encara s'està negociant i que no té garantit per ara el suport ni dels comuns ni d'Esquerra.
Les patronals Foment del Treball i Pimec celebren aquestes ajudes del govern i demanen protecció extra per al sector agroalimentari. En canvi, els sindicats el que volen és vincular les ajudes a la protecció dels llocs de treball. Mireia Sala.
Bon dia. Foment del Treball i Pimec estan satisfets pel paquet de crèdits i ajudes i han demanat posar el focus als sectors més afectats, com l'agroalimentari i en les petites i mitjanes empreses. Pimec alerta de l'impacte que poden tenir els aranzels per a les empreses que no exporten directament als Estats Units, sinó que venen peces a altres empreses d'Espanya o la Unió Europea que sí que ho fan. Les dues patronals coincideixen que la situació actual és una oportunitat per reindustrialitzar l'economia i que cal fer-ho de forma coordinada. Antoni Canyete és el president de Pimec.
Només amb una resposta coordinada i amb una resposta concertada serem capaços de sortir enfortits d'una situació com la que s'està produint.
Pel que fa als sindicats, posen el focus en la necessitat de mantenir l'ocupació i reclamen mesures com les que es van aplicar en la pandèmia. Javier Pacheco, de Comissions Obreres, creu que caldria tenir pressupostos per poder gestionar millor el problema dels aranzels.
Hem de mirar bé si aquests recursos, aquests 1.600 milions, són suficients o no. Nosaltres pensem que segurament que no i que no entenem que en situacions com aquestes no estiguem plantejant damunt de la taula la necessitat de recuperar la possibilitat de negociar pressupostos arreu, a Catalunya, a Espanya...
El Consell de Cambres de Catalunya està satisfet amb la resposta del govern i no veu risc imminent de pèrdua de llocs de treball.
Doncs bé, si analitzem l'impacte dels aranzels per sectors econòmics i trobem diferències substancials. En el cas de la fruita dolça catalana, les mesures de Donald Trump es presenten com una oportunitat per arribar a mercats que fins ara cobria la producció nord-americana. En canvi, els aranzels preocupen més sectors com la maquinària agrícola amb importants exportacions als Estats Units. La demarcació de Lleida és exportadora tant de fruita com de maquinària agrícola. Per tant, marxem cap a Lleida. Noelia Casellas, bon dia.
Bon dia, Marta.
A quins són aquests nous mercats als quals podria arribar ara la fruita catalana?
Doncs mira, sobretot Mèxic i el Canadà. En el cas de la poma, per exemple, els Estats Units van exportar l'any passat 870 milions de quilos i d'aquests més de la meitat van anar a parar doncs, a Mèxic i al Canadà. Són països on ara pràcticament no arriba poma catalana, però ja ha començat a haver-hi contactes perquè així sigui. Manel Simón és el director general de Frucat.
I, de fet, ja la setmana passada, operadors del Canadà ja s'han posat en contacte amb nosaltres per mirar de potenciar, si es pot, aquestes relacions comercials i, segurament, per substituir la Washington Apple, la poma dels Estats Units.
Això pel que fa a la fruita, però el cas de la maquinària agrícola deia més diferent, Noelia, tot i que en les darreres hores han rebut una bona notícia.
Sí, justament hem contactat amb l'empresa Arcosin del Pla d'Urgell, que es dedica a produir maquinària agrícola, que té una seu als Estats Units i que actualment té material valorat en 9 milions d'euros carregat amb vaixells que van justament cap a Nord-Amèrica. Doncs bé, aquest material expedit ja no quedarà gravat pels aranzels. Ara, a mig i llarg termini, la situació sí que preocupa i molt. Blanca Cusinés, la CEO d'Arcosin.
Sí que ens afectarà a llarg plaç, però tindrem més marge de maniobra perquè aquestes màquines que estan al mar ja estan venudes i hauríem hagut d'assumir el cost i reduir marge al final perquè l'agricultor ja està esperant aquesta tecnologia per començar a treballar.
Ah, Noelia, altres sectors que exporten als Estats Units són el vi i l'oli.
Sí, en aquests casos el fet de vendre's com a productes d'alt valor podria fer que notin menys l'impacte de l'augment de preu, s'haurà d'anar veient, però justament aquest matí s'han reunit aquí a Lleida representants dels grans sectors econòmics del territori i en sortia un missatge sobretot de prudència. Félix Larrosas, l'alcalde de Lleida.
Prudència en la presa de decisions de rèplica, de contrarèplica, perquè poden afectar de forma col·lateral altres sectors.
Altres sectors, com ara els cereals, que Catalunya importa dels Estats Units, sobretot per a l'alimentació animal, i que podrien quedar afectats.
Gràcies, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
I Barcelona vol aprofitar també la sacsejada provocada per aquests aranzels de Trump per créixer econòmicament. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat l'agenda econòmica de la ciutat a 10 anys vista, ho ha fet justament avui, aquest mandat. Fins al 2027 l'Ajuntament destinarà 890 milions d'euros per diversificar l'economia i impulsar els sectors estratègics. Anem a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
El govern municipal aposta per promocionar sectors tradicionals com el comerç i per potenciar a la vegada sectors més emergents a l'economia de la ciutat, com el tecnològic, la salut i les cures. El coneixement ha de ser el nou pilar del creixement de Barcelona, com des de fa dècades ho ha estat el port, la fira o la zona franca. L'alcalde Collboni vol que l'economia de la ciutat sigui prou robusta i diversificada per fer front a daltabaixos de l'economia mundial, com el que ha provocat els aranzels.
És una oportunitat per a Europa i és una oportunitat per a la nostra ciutat, per localitzar projectes, per localitzar talent i per atraure inversions. Però ho hem de fer més ràpid. Ho hem de fer més ràpid. Perquè ara la cursa serà per qui és més ràpid per atraure aquestes inversions.
Pel que fa al turisme, la prioritat és gestionar l'impacte negatiu de la massificació. El govern municipal vol que l'import de la taxa turística es fixi en funció de si és temporada alta o baixa. Tenen previst negociar-ho al Parlament quan es debati el decret de fiscalitat turística aprovat pel govern. L'agenda econòmica de Jaume Collboni aposta per l'ampliació de l'aeroport. Avisa que no fer-ho seria un fre per a les multinacionals que volen instal·lar-se a Barcelona. El Pla Econòmic Barcelona Impulsa preveu la creació de de 180.000 llocs de treball en l'àmbit metropolità en una dècada, amb la Sagrera com a principal pol de creixement econòmic.
Hem arribat en punt a un quart de dues. A aquesta hora mirem com teniu la circulació arreu del país i també el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, si sortiu a la carretera, Marta, us trobareu cua a la P7 de Santa Perpètua, uns 2 quilòmetres, sentit sud per un camí variat, i per obres us trobareu aturades a la C32 autopista del Garraf de Viladecans a Sant Boi, on hi ha tallada la sortida 53, C14 a la Riba, C55 a Callús, C59 a Caldes de Montbui, tot això per obres. I a Barcelona, la ronda de l'aturada de Meridiana a la Vall d'Hebron, sentit Llobregat per un vehicle avariat, i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat. Què passa al transport públic? Doncs, si ara heu d'agafar un tren, cal tenir en compte que encara hi ha trens a deshora a les línies R1, RGU, R2, R2 Nord i R11. És conseqüència d'un tren avariat a l'estació del Clot que han retirat ja fa una estona llarga. Retards de més de 40 minuts a diferents combois de la línia R3 per una incidència resolta fa molta estona, i es mantenen demores de més de 20 minuts a la línia R4 de Rodalies, conseqüència d'una avaria que ha afectat la infraestructura a Sant Vicenç de Calders. També es troba resolta.
Doncs ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Aquesta tarda el sol i la bonança marcada màximes entre els 20 i 25 graus serà la protagonista. A destacar, però, la presència de nuvolades a punts del nord-est i en àrees properes a muntanya, Guilleries, Collsacabra, Massís del Montseny, potser algun punt de l'extrem oriental del Pirineu, no s'hi descarta algun ruixat esporà, bàsicament alguna tempesta, bàsicament algun ruixat. De cara a demà, domini del sol al matí amb alguns intervals de núvols costaners, sobretot a prop de la Costa Brava, i a la tarda les nuvolades que augmentaran més a tot el que és costa i prelitoral. Les temperatures que baixen avui lleugerament respecte ahir baixaran més de cara a demà, sobretot al litoral i prelitoral.
Catalunya al dia.
A finals d'aquest mandat, tots els conductors que parquin a l'Hospitalet de Llobregat, tret dels residents al municipi, hauran de pagar per fer-ho. L'alcalde David Quirós vol que els carrers de la ciutat deixin de ser un pàrquing dissuasori utilitzat per veïns d'altres localitats que hi deixen el vehicle abans d'entrar a Barcelona. Els veïns del municipi podran continuar aparcant gratuïtament a la zona verda. En declaracions al Catalunya al dia, Quirós ha anunciat que a finals de mandat totes les places d'aparcament de Vita Àngela seran de pagament.
Hola, Marta, bon dia. L'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat vol acabar amb aquesta pràctica habitual. David Quirós reconeix que la ciutat fa d'enllaç gràcies a una bona xarxa de transport públic amb autobusos, metro, ferrocarril, tramvia o tren, per exemple.
Però és veritat que totes aquestes bones connexions provoquen això. Molta gent que arriba, deixa el vehicle i es desplaça per l'àrea metropolitana, o sigui, per l'entorn metropolità. Clar, això ens genera un nivell de contaminació, de volum de vehicles. Nosaltres, en els barris on hem implantat ja la zona blava i la zona verda, estem reduint el nombre de vehicles i el nombre d'estacionaments de vehicles que no són de la ciutat.
L'objectiu és millorar la seguretat i fer de l'Hospitalet de Llobregat una ciutat més amable, segons Quirós.
Primer, perquè la mobilitat interna sigui o a peu o en transport públic. I segon, evidentment, per la reducció dràstica de la contaminació i del nombre de vehicles, que d'alguna manera al final també és un... Si tens menys vehicles, tens un entorn més amable.
L'alcalde de l'Hospitalet també vol reduir la contaminació i contribuir a fomentar l'ús del transport públic. Actualment, a l'Hospitalet de Llobregat encara hi ha zones lliures d'aparcament als barris de Sant Feliu, de Centre, Santa Eulàlia, La Florida i Pubilla Casas i a la zona industrial de Gran Via Sud.
Prop de 167.000 alumnes comencen aquesta setmana les proves de competències bàsiques. Són unes proves que fan tots els estudiants a final d'etapa i que serveixen per veure si els han assolit les competències bàsiques en llengua, matemàtiques i ciències. Hi participen 3.400 centres i avui han començat pels 78.000 alumnes de sisè de primària. Dijous i divendres serà el torn dels alumnes d'ESO. A l'Escola Jacint Verdaguer de Barcelona hi tenim a la Sara Canyeter. Sara, com ha anat aquesta primera jornada?
Hola, bon dia, Marta. Doncs primera jornada de les proves de competències bàsiques finalitzada aquí a l'escola Jacint Verdaguer. Aquest és un centre públic situat al barri del Poble Sec, a Barcelona, on estudien prop de 400 alumnes. Els alumnes de sisè de primària han començat a primera hora per la prova d'anglès i ara, abans del migdia, han acabat la de català amb exercicis de comprensió oral i escrita. La Genís i la Sairin són dues de les alumnes de sisè de primària.
Doncs que en l'oral ens va posar un àudio i ho havíem d'escoltar dues vegades. La primera vegada era per respondre les preguntes i la segona vegada era per repassar les preguntes.
Tenim un text i ho tenim que llegir i que tenim com uns 17-19 preguntes i tenim que respondre.
Sara, quin tipus d'examen s'han d'enfrontar els alumnes?
Doncs es tracta d'un examen tipus test amb múltiples respostes. A l'escola han practicat amb els exàmens d'altres anys perquè els alumnes coneguessin el model. I és que aquí al centre ens diuen l'avaluació es treballa d'una altra manera. Ana Pérez és la directora de l'escola.
Sí que normalment les escoles no fas exàmens d'aquest tipus, sinó que estàs molt més acostumat a fer treball per projectes i llavors el que és l'avaluació, els nanos poden expressar-ho oralment o fan presentacions o poden fer maquetes, és a dir, l'avaluació és molt ampli. En canvi, aquestes proves sí que estan molt limitades a respondre un qüestionari.
Des del centre expliquen que aquestes proves de competències bàsiques els serveixen per veure quins aspectes han de reforçar, però que no els canvien la manera de treballar. Els alumnes rebran un informe amb el resultat el mes de juny, però els resultats que obtinguin no tindran cap efecte ni en l'avaluació final del curs ni en el seu expedient acadèmic.
En el seu primer any de funcionament, la Barnahus de Vilanova i la Geltrú ha atès 212 infants i adolescents víctimes de violències sexuals. Gairebé 8 de cada 10 dels atesos han estat nenes i en més de la meitat dels casos la violència ha passat dins de l'àmbit familiar. Corresponsal Montse Generriba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Has visitat la Barnahus, que es va inaugurar l'abril de l'any passat aquí a Vilanova i la Geltrú, una de les 13 que s'han inaugurat l'últim any per cobrir tot el territori català. Tenen víctimes fins als 18 anys. Montse, quines són les edats més prevalents?
La major part d'usuaris d'aquest centre són, com deies, noies que tenen entre 12 i 17 anys. El 40% pràcticament està en aquesta franja adolescent. De seguida segueix la franja de 7 a 11, amb un 33% dels casos atesos i, finalment, amb un 27% els més petits d'un a 6 anys. Aquests centres, els Barnahus, que es caracteritzen per un mobiliari clar i un entorn lluminós i adaptat amb jocs, espais per pintar i dibuixos infantils, acullen els nens de manera integral. Aquí hi ha tots els professionals, metges, psicòlegs, treballadors socials, forenses i també de l'àmbit de la justícia, ja que el que es declara aquí té la validesa de prova preconstituïda en el judici contra el seu agressor. D'aquesta manera s'asseguren que el relat que fa el nen a l'equip de psicòlegs del que li ha passat només l'ha d'explicar una sola vegada i no quatre o cinc com passava abans. Alicia Salamanca, coordinadora del Barnahus de la Vegueria del Penedès.
Abans de les Barnahus teníem que si una criatura havia patit un abús a casa o fora de casa, independentment de l'àmbit, anava a fer la denúncia a una comissaria, després de la denúncia anava a un hospital. Quan el cas s'acabava judicialitzant, anava a Ciutat de Justícia, a un altre jutjat. De nou es necessitava unes proves, tornàvem a l'hospital. La creació de Barnahus és que totes les intervencions es fan aquí, al mateix sostre.
Els casos més difícils, segons Alicia Salamanca, són aquests.
Quan hi ha una violència repetida durant molts anys o quan hi ha un silenci familiar. Tothom ho sap, però ningú diu res.
Especialment preocupant és l'accés a la pornografia.
Les criatures no busquen la pornografia, sinó que la pornografia acaba trobant a les criatures, que és diferent. I llavors l'accés a la pornografia és que s'ha reduït a edats molt tempranes, no? Molt prematures. Hi ha una naturalització de certes pràctiques sexuals que són violentes.
A tot Catalunya hi va haver gairebé 3.000 casos l'any passat. La secretària d'Infància, Teresa Llorenç, considera que aquests casos aniran aflorant gràcies al Barnahus i també a aquesta feina que s'està fent.
Hem de treballar en totes les franges d'edat, des de ben petits, amb l'àmbit educatiu, en les escoles, però no només en les escoles, sinó també en els espais de lleure o en qualsevol altre àmbit, de ser molt conscients de què és la violència sexual i, per tant, intentar propiciar polítiques que previnguin aquesta situació. No?
Ara s'està introduint també al Barnahus el treball de teràpia amb gossos.
Busquen dos homes acusats d'agredir sexualment una dona a Sant Miquel de Balenyà, a Osona. Els fets van passar la matinada de dissabte. Miquel Jarque.
Sí, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan un conductor va trobar la víctima de 44 anys a la carretera d'entrada del poble. Segons ha avançat el caso, la van obligar a practicar sexe oral. La primera assistència la va fer una patrulla de la policia municipal de Ceba. Agents dels Mossos d'Esquadra de Vic també es van desplaçar fins al lloc dels fets i van prendre declaració a la víctima, que ja ha facilitat una descripció dels dos homes.
5 minuts i arribarem a 2:15. Els comerciants de Palamós, al Baix Empordà, reclamen que la justícia actuï contra dos lladres multireincidents. Asseguren que han entrat desenes de vegades a robar a diferents comerços i que continuen lliures. Anem, doncs, cap a Palamós. Núria Pereira, els propietaris dels negocis diuen que hi ha molt malestar, oi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, demanen contundència. La situació ha arribat a tal punt que alguns comerciants han penjat cartells dirigits als dos lladres on els diuen que no cal que trenquin el vidre per entrar perquè no hi ha diners a la caixa. Alguns asseguren que des de fa uns 3 mesos hi ha robatoris cada dia. Sentim alguns botiguers.
Muchísimos. La misma semana puede pasar 6 robos o hasta 7, misma calle.
Que tot el comerç de la població de Palamós, pues, estem molt neguitosos, molt nerviosos en aquest últim temps. Portem 2-3 mesos que quasi pràcticament cada dia estan entrant a diferents comerços.
I bueno, van estar una estona intentant trencar el vidre, van trencar el vidre de dalt de la porta i van entrar, van agafar la caixa, el mòbil de l'empresa i se'n van anar corrents.
El gerent de l'Associació de Comerciants, Ventura Puig, es mostra comprensiu amb l'Ajuntament i els Mossos. S'han reunit amb els agents i els mantenen informats de les actuacions, però reclamen que es facin els judicis amb celeritat perquè els dos multireincidents entrin a la presó.
Nosaltres el que demanem és que intentar que judicialment aquests robatoris vagin a més i que es puguin fer aquests judicis i que entrin a presó aquestes persones, perquè no pot ser que al cap de poques hores estiguin fent el mateix, no?
Els dos lladres normalment actuen per separat.
Continua oberta la investigació per acabar d'aclarir l'incident amb un arma de foc que divendres al nit va acabar amb un menor ferit greu a Figueres, que continua ingressat encara a l'hospital. Més enllà del que va passar, l'alcalde del municipi reclama més presència policial per evitar fets com aquests. Clara Jordan, hi ha diferents versions sobre el que va passar.
Sí, bon dia. La primera la van donar els mateixos menors que estaven amb la víctima divendres a la nit. Van dir que estaven al carrer, va arribar un grup de gent que els va intentar robar el telèfon mòbil i que un d'ells va disparar amb l'arma que portava. Després, els Mossos van descobrir que aquesta història se l'havien inventat, que l'arma era seva, que l'estaven manipulant i que es va disparar accidentalment. I ahir vam saber la versió dels familiars de la víctima, que van dir que mentre el jove i els seus amics sopaven, van aparèixer uns coneguts. Un d'ells portava la pistola, que va disparar contra tothom com si fos la ruleta russa, pensant que estava descarregada, i que va ser a l'últim tret que sí que va sortir una bala directa al pit del jove. En tot cas, per l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, no pot ser que menors tinguin accés a armes de foc i per això reclama més efectius policials.
No ho fem per caprici, ho fem perquè som conscients de la complexa realitat que viu la nostra ciutat i, per extensió, la comarca de l'Alt Empordà, i no podem obviar-la i mirar cap a un altre cantó. Tornar a reclamar aquesta presència i recursos policials perquè episodis com aquests no es tornin a succeir.
El jove que va disparar va ser detingut el dissabte de la nit, però l'endemà va quedar en llibertat. El cas està sota secret de sumari. La víctima està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona, però fora de perill.
I no ens movem, Clara, de Girona, perquè avui ha començat amb la selecció del jurat, el judici contra un home acusat de matar una dona d'un tret per robar-li l'autocaravana. Això va passar en Puri de Brava l'any 2022. S'enfronta a una pena de 30 anys i mig de presó.
La víctima i el seu marit, alemanys, havien arribat feia uns dies a Empúria Brava i s'estaven en una casa que havien llogat. El dia dels fets, l'acusat va passar per allà en bicicleta i va veure l'autocaravana aparcada davant la casa i va decidir robar-la. Va inutilitzar el sistema d'alarma, va accedir a l'habitatge per una porta que estava oberta i de seguida va trobar les claus del vehicle. però segons la fiscalia, per assegurar-se que no el denunciaven, va pujar al pis de dalt, on la víctima dormia a la migdiada i li va disparar un tret. L'home va fugir amb l'autocaravana, però portava un sistema de localització instal·lat i la policia el va detenir unes hores després a Portbou, per on intentava fugir de l'estat. L'acusen dels delictes d'assassinat amb traïdoria, robatori amb violència en casa habitada i tinença il·lícita d'armes. Està previst que avui a la tarda declarin diversos testimonis i l'acusat ho farà dimecres.
I fa uns minuts que ha començat el Palau de Justícia l'acte institucional de presa de possessió de la nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la magistrada Mercè Caso, en substitució de Jesús Maria Barrientos, que portava 8 anys en el càrrec, els 3 últims, per cert, amb el mandat caducat. Les principals autoritats polítiques i judicials participen en aquest acte, des del president Salvador Illa fins al ministre de Justícia, Félix Bolaños, passant per la presidenta del Tribunal Suprem, Isabel Perelló. Al Palau de la Justícia hi tenim la Maria Núria Rebella. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què sabem de la nova presidenta de l'Alt Tribunal Català?
Doncs que és de tarannà progressista i que està especialitzada en dret de família. Va començar a exercir el 1989 el jutjat de primera instància instrucció número 1 de Vilafranca del Penedès. El 1992 va ascendir a magistrada i es va fer càrrec del jutjat de primera instància número 6 de Mataró, fins que després va fer el salt a Barcelona. Com a degana dels jutjats barcelonins, càrrec que va ostentar des del 2013 fins al 2021, li va tocar afrontar la pandèmia que va obligar a tancar la majoria de jutjats i aprendre a treballar a distància o per videoconferència. Des de llavors fins ara ha estat a la secció de l'Audiència de Barcelona especialitzada en família. L'acte es fa a la Sala dels Passos Perduts amb tota la parafernàlia institucional que significa la presa de possessió de la màxima autoritat judicial catalana. Entre les funcions que tindrà d'ara en endavant, a banda de la governativa, que vol dir gestionar els recursos dels jutjats, també haurà de presidir els judicis de la Sala Civil i Penal, que s'ocupa dels casos dels aforats, com per exemple diputats al Parlament. A Caso li tocarà també implementar la nova llei d'eficiència judicial, que representa la modernització més important que s'ha fet des del segle XIX de l'estructura judicial arreu de l'estat espanyol.
Hem arribat a 2:15 i 1 minut de 2.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La falta de personal qualificat és un problema en diversos sectors econòmics, però avui ens fixarem en el cas de les empreses metal·lúrgiques de Lleida. Necessiten contractar 500.000 de treballadors, sobretot soldadors, però no troben joves formats que puguin incorporar-se al sector. Alerten que aquesta situació limita el seu creixement perquè els obliga a rebutjar comandes que no poden assumir. Anem a Lleida, Estela Bussoms. També hi ha algunes firmes que ja opten per anar a buscar personal a altres països.
Hola, Marta. Sí, és el cas de Cuba Segre, una empresa amb 72 treballadors que necessita incorporar entre 8 i 10 soldadors. El seu gerent, Jordi Sauret, ha explicat a l'ACN que ja han començat els tràmits per contractar-los a l'estranger.
Amb el que ens ve a nivell de gent jove que està estudiant o que es vol incorporar a l'empresa, no trobem prou de gent com per fer això. Llavors, la contractació amb origen, de moment, és l'única solució que trobem, juntament amb formacions que es puguin anar fent a nivell d'escola.
Eulàlio Nieto, gerent d'una empresa de muntatges industrials de Lleida, constata que després de 45 anys d'experiència al sector, ara és quan més es nota la falta de treballadors, i això té conseqüències.
Els plaços d'entrega estan molt apretats i no tenim prou personal per dedicar als projectes que tenim. Llavors, moltes vegades els tenim que abandonar. O dir-li al client si es vol esperar, però la gent no es vol esperar. I llavors, per tirar endavant, moltes vegades han de tirar de subcontracte.
Per tot plegat, les empreses asseguren que sovint han d'assumir tasques formatives, sobretot de reciclatge de treballadors, per suplir les mancances del sistema. Per tant, la reclamació és clara: reformar i ampliar l'oferta actual d'FP perquè s'ajusti a les necessitats del sector. Jordi Rull és el president de la Federació d'Empresaris Metal·lúrgics de Lleida.
En els pròxims anys, entre jubilacions, entre noves incorporacions, podem absorbir de l'ordre de 400-500 persones a l'any en el sector, amb la qual això, vull dir, sobrepassa molt l'oferta formativa que hi ha avui per avui. Ens hem de trobar, hem d'establir uns nous cicles formatius adaptats a les realitats d'avui en dia, a les necessitats de les empreses.
I en aquest context, Estela, l'Institut Municipal d'Ocupació d'aquí Lleida hi posa un gra de sorra.
Sí, han posat en marxa un programa d'FP dual de soldadura que combina l'aprenentatge teòric i pràctic amb un contracte de formació. Han seleccionat 15 estudiants d'entre 140 candidatures i han permès que s'hi presentin majors de 29 anys. La Irene i l'Adrià són dos dels alumnes.
Trobo que el dual és perfecte perquè tens un any d'experiència laboral i pots accedir molt bé a una feina després.
Mira, perquè estava en un moment que no sabia massa cap on tirar, i al meu poble això és una bona sortida laboral. Hi ha diverses ferrers, hi ha diverses empreses que es dediquen a la soldadura i pues, m'interessaria bastant perquè tindria una bona sortida laboral.
El sector remarca precisament això, que la sortida laboral està garantida, que els sous són atractius i que les condicions han millorat, diuen, amb feines menys físiques gràcies a la tecnologia. Els perfils més sol·licitats són els soldadors, però també falten electromecànics o tècnics per fer funcionar màquines mecanitzades.
I també falten fusters, perquè aquest ofici també es troba amb la manca de relleu generacional des de fa anys. El Gremi de Fusters del Baix Camp, únic referent actiu a la demarcació de Tarragona, ha creat ara un decàleg per atraure joves al sector i garantir el futur de la professió. Defensa, que és un sector on els joves es poden guanyar bé la vida. Josep Ramon Ruiz, la davallada de fusters, però, s'arrossega de fa anys.
Doncs sí, mira, el Gremi de Fusters del Baix Camp ha passat de tenir 120 agremiats el 2006 a tenir-ne una trentena aquest any. Tot i que es mostren optimistes per revertir aquesta davallada, per fer-hi front han elaborat un catàleg amb diverses accions per atraure els joves. Enric Espinal, president del Gremi, reclama una aposta ferma per la formació professional.
L'ensenyança que venia del passat, anem a dir, era que ens volquéssim molt amb els estudis universitaris, que els nostres fills estudiessin una carrera universitària, no? Però sí que és veritat que s'ha creat una necessitat que no s'està cobrint. Llavors, ens estem trobant que moltes vegades aquest forat o aquest nínxol de necessitat que té el mercat s'està cobrint sobretot amb estrangeria. Però és una llàstima que la gent que puja del nostre país no s'estigui donant compte de que s'està creant una oportunitat molt gran.
Josep Montregull, fuster fill de fuster i format a l'antiga laboral, defensa que l'ofici és bo i és molt creatiu.
Constantment estàs aprenent coses noves. I no per ser coses noves no vol dir que no les sàpigues fer, perquè has d'aplicar el que has après en el passat i aplicar-la amb els futurs projectes que t'arriben, perquè mai cap projecte és igual.
I Robert Gasso, estudiant de grau superior de disseny i moblement de l'Institut Pere Martell, confia que més joves apostin per estudiar l'ofici de fuster.
En un món que està molt saturat d'estudis universitaris, falta molta demanda de personal qualificat. Però sí, jo crec que hi ha feina al sector.
El Robert espera obrir el seu propi taller de fusta massissa.
A Catalunya, la reducció d'emissions de diòxid de carboni per part de les grans empreses s'estanca. Després d'una baixada de prop del 9% el 2023, l'any passat, les 95 instal·lacions que estan sotmeses al règim europeu de CO2 no van arribar ni al 2% de reducció. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
M'expliques què és això del règim europeu de diòxid de carboni i com funciona?
Sí, és una espècie de mercat de drets d'emissions que funciona des de fa 20 anys i que s'aplica a les empreses que més emeten, a les energètiques, les cimenteres o la indústria del vidre, entre d'altres. A cadascuna se li adjudiquen uns drets d'emissions calculats a partir del que emetien el 2005 i a poc se'ls va reduint la quantitat de manera que si es passen del que tenien assignat, han de pagar. Avui l'Oficina de Canvi Climàtic ha fet públiques les dades d'emissions de les 95 instal·lacions catalanes que estan en aquest mercat. Després d'una baixada de prop del 9% el 2024, l'any passat no van arribar ni al 2%. Marta Torres, membre del panell de científics que anualment analitza les emissions a Catalunya, confirma l'estancament i subratlla que la reducció acumulada per aquestes instal·lacions des del 2005 és del 43%, lluny del 62% que ens hem fixat pel 2030.
Això és unes reduccions molt inferiors a les que vèiem l'any passat, l'any anterior, el 2023, que estàvem al voltant del 8,8%. Per tant, sí que et confirma que ens hem estancat i en lloc de seguir per reduccions que havíem vist més importants el 2023, que estan allunyats aquest 6-8% anual que necessitaríem per arribar a l'objectiu que tenim de moment.
I tenim dades per sectors?
El que més ha baixat és el de la indústria paperera, que ha reduït en un 18% les emissions respecte al 2023. La baixada s'explica perquè bona part de les empreses han substituït la producció de calor amb combustibles fòssils per sistemes de biomassa, que pràcticament no emeten CO2, i també perquè ha tancat una paperera. El sector energètic ha baixat un 12%, en aquest cas per dos motius. L'any passat va pujar la importació d'energia renovable produïda a altres punts de l'Estat i amb les pluges del 24 quilòmetre va augmentar la producció hidroelèctrica. On hi ha hagut pujada d'emissions per augment de la producció és a les refineries, prop d'un 6%, i a les cimenteres, un 7%. A la pregunta de per què no redueix el ritme que tocaria malgrat haver pagat quan s'emet més del permès, Torres en respon.
Que s'han seguit donant dret gratuïtament i la reducció de dret no ha estat tan valenta com havia d'haver estat, per por, diguéssim, a ocasionar impactes negatius a la indústria, i per tant la indústria podem dir que s'ha com conformat o s'ha acomodat això i no ha reduït tant.
De tota manera, hi ha sectors com el de les cimenteres on la reducció és complicada perquè el procés genera tant sí com no emissions de CO2 i per deixar-les a zero s'hauria de captar o magatzemar, cosa que ara mateix encara no es pot fer.
Gràcies, Montse. I els municipis pròxims als polígons petroquímics de Tarragona encara registren pics molt alts de contaminació per 1,3 butadiè, que és un element cancerigen. Tot i que, de forma general, els nivells han millorat sensiblement, segons l'estudi de qualitat de l'aire que fan les mateixes empreses, encara hi ha episodis puntuals alts d'aquest producte en municipis com el Morell o Constantí. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I ja fa temps que es fa aquest estudi.
Sí, és el setè que es fa sobre aquesta qualitat de l'aire a l'entorn del sector petroquímic de Tarragona. En aquests anys s'ha notat una millora general en els nivells mitjans dels 60 compostos orgànics volàtils analitzats. Amb tot, segons ha explicat Francesc Borrull des de l'Institut Cerdà, que és l'organisme que elabora aquest informe, encara hi ha episodis en què l'U3-butadiè supera els límits recomanats per organismes internacionals, però això sí, amb tendència a la baixa.
Les incidències superiors aquest 20 micrograms metro cúbic, doncs l'any 22 n'hi havia un 2%, l'any 23 un 1,4% i aquest any un 1,2%. La intenció, evidentment, és que aquest formatget se vagi tancant, perquè el nombre d'incidències sigui el més petit possible.
Enguany s'ha notat increments d'U3-butadiè, sobretot al Morell, on el nivell mitjà ha arribat a 2,7 micrograms per metre cúbic, gairebé el doble que l'any anterior.
Hi ha tota una sèrie d'incidències a plantes que han provocat tant a Constantí com al Morell algunes puntes d'aquestes característiques. Si s'hi fixeu, tot i que les poblacions estan properes, les puntes no coincideixen. Això és perquè ja s'ha de tindre en compte les direccions del vent predominant en aquella època.
També hi ha increments a Constantí, al Cuber, a la Pobla de Mafumet i a Tarragona. El sector recorda, però, que aquí encara no hi ha una directiva que limiti les emissions d'aquest producte cancerigen. Pel que fa al benzè, les dades mitjanes registrades han baixat respecte a les de l'any anterior i totes estan per sota dels límits recomanats. Aquestes són dades similars a les que ja es van veure l'any passat i, a causa d'això, les empreses químiques s'han compromès a buscar-ne l'origen i a posar-hi remei.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Són 2:15. Ens quedem a Tarragona. Hi ha pas important a la ciutat per facilitar que el complex educatiu de la Laboral es pugui traslladar als barris de Ponent. Govern i Ajuntament plasmaran el projecte en un conveni que era imprescindible per portar a terme aquesta iniciativa. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què és important aquest projecte?
Sí, aquest projecte ve de lluny i volia apostar per una banda per aquest trasllat a uns solars entre Camp Clar i Bonavista, cosa que suposarà un impuls pel propi complex educatiu i l'ensenyament de formació professional i alhora ha d'ajudar a dignificar la zona dels barris de Ponent. El projecte, que ja s'ha quantificat en 100 milions d'euros, també té altres implicacions pel futur urbanístic de la ciutat. Ho explica Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
I a més implica altres elements que ens beneficien i que coneixen i que perseverarem, i el conseller Dalmau els ho podrà explicar, i així m'ho ha ratificat, de també del trasllat de l'antiga CLH, a part dels terrenys de la Laboral, tot això en coordinació amb el Port de Tarragona i, com no, amb el Departament de Cultura, d'Educació, en aquest cas, disculpin, de la Generalitat.
Tot plegat s'ha tractat en aquesta primera trobada de la Comissió Bilateral entre Ajuntament i Generalitat amb el conseller de Presidència, Òscar Dalmau, en què també s'han tractat altres temes pendents, com la comissaria mixta de Mossos i Guàrdia Urbana, que es vol ubicar a l'estació d'autobusos de Tarragona i que es voldria que estigués en marxa a principis del 2027. Altres aspectes tractats són l'estació de solars municipals per construir uns 400 habitatges de lloguer social, juntament amb terrenys de la Generalitat, i també el futur de la Biblioteca de Tarragona, del que encara no s'ha pogut concretar si es podrà traslladar a la Tabacalera.
Estudiants de 16 escoles de cuina de tot Catalunya han participat aquest matí al Mont Sant Benet, al Bages, en una mena de competició de plats d'aprofitament alimentari a base de receptes de cuina tradicional. L'objectiu és sensibilitzar els joves sobre la importància de prevenir el malbaratament de menjar. L'activitat s'enmarca dins la distinció de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia. A Sant Fruitós de Bages hi tenim la Nati Adell. Nati, bon dia.
Hola, Marta, què tal? Bon dia.
I quina mena de plats han competit?
Mira, des d'un fricandó fet amb tronc de coliflor a una clotxa de recapta típica del Delta, aprofitant restes de verdures, com ara els calçots que hagin pogut sobrar del cap de setmana. En parlem amb el Juli Carulla, que és professor de la Barcelona Culinary Hub. Per què ha triat aquest plat?
Perquè és un plat tradicional dels pagesos i dels pastors que s'emportaven quan anaven a fer la transhumància. Nosaltres aprofitem el peix de temporada, les verdures que han sobrat del dia anterior, un all escalivat que ha sobrat del dia anterior, un calçot que en pot haver sobrat de la calçotada que he fet el diumenge, i el dilluns marxo a pasturar amb el ramat.
La qüestió és entendre que tot es pot aprofitar i se li pot donar una segona vida, recuperar aquella idea de tota la vida de les àvies que no es pot llençar res. Toni Massanès, director de la Fundació Alícia.
Llençar a menjar és pecat, o sigui, encara que ara siguem uns descreguts, diguéssim, és veritat que el que estem fent és una cosa que és immoral, eh? És un problema econòmic, és un problema ecològic, però també és un problema ètic.
Estudiants com l'Òscar ho tenen clar.
Clar, bueno, a l'escola aprenem això, a no veure les coses com un rebuig o com una cosa, com una merma que no tindria cap tipus de valor, sinó veure què pots obtenir del que tradicionalment no utilitzaries, ja per maximitzar, és a dir, l'ús i el rendiment del producte i reduir el malbaratament i incrementar, doncs, les possibilitats que et dona la teva pròpia cuina.
Al final, amb aquest enfocament, els cuiners, que són els que acaben dominant i coneixent bé el producte, acaben sent més innovadors i creatius, diu l'Òscar.
Clar, t'obliga a sortir del que seria com el marc mental que tant, vull dir, que tradicionalment s'ha anat transmetent de només utilitzar les parts més nobles, que actualment només es fa, sinó anar a buscar, doncs, recuperar aquests receptaris tradicionals i receptes antigues que al final utilitzaven tot i obtenir un ús de tot que al final, bueno, és el que dona la terra i aprofitar-ho al màxim.
La Mireia ho ha posat en pràctica amb aquest plat de bacallà manresà amb panses i pinyons.
Nosaltres preparem un bacallà a la manresana, però fem servir totes les mermes, des de les espines, la pell del bacallà, a les tiges dels espinacs. Vull dir, és una cosa que normalment es tira i nosaltres ho fem servir tot.
Al final, en recorden, la cuina tradicional catalana està basada en essència en la cuina de l'aprofitament, des de l'escudella mateixa, les croquetes o els canelons. I aquesta filosofia és la que s'ha de transmetre als joves que pugen els futurs cuiners perquè ho tinguin en compte, explica el responsable de la Fundació Alícia.
Que cada cop que llencin alguna cosa els hi faci aquest mal al cor. I si aconseguim fer això, si aconseguim que quan obrin la nevera vegin oportunitats de menjar bé en lloc de coses que queden i que estan a punt de ser llançades, és quan tindrem el gol.
Avui hem vist tallers, demostracions culinàries i la presentació de plats fets pels alumnes amb un element en comú, producte local i de temporada. Una activitat batejada amb el nom de Hackató de Gastronomia Sostenible que ha organitzat el Departament d'Agricultura en col·laboració amb la Fundació Alícia i la plataforma Aprofitem els Aliments.
Gràcies, Nati, bon profit.
Adéu-siau, bon dia.
L'IRTA comença un projecte per minimitzar al màxim l'impacte de les males herbes en la producció de l'arròs. Durarà 2 anys i vol treballar amb diverses tècniques de reg per veure quina és la més eficient. Jordi Barrancamposta, com afecten les males herbes als arrossars?
Bon dia, Marta. Doncs mira, com que creixen al seu interior, lluiten amb l'arròs pels nutrients o el que és el mateix, en dificulten el creixement. Per això volen estudiar aplicant diverses tècniques de reg. Néstor Pérez és investigador del programa de cultius extensius sostenibles de l'IRTA.
Con la siembra en seco, lo que se pretende, por ejemplo, que es una de las estrategias que planteamos, es sembrar en seco, darle ventaja, digamos, al cultivo del arroz, y una vez que ya el cultivo del arroz ha alcanzado un tamaño relativamente grande, inundar y darle esa pequeña ventaja al arroz para que pueda competir de forma más efectiva con otras especies de malas hierbas, por ejemplo, que están asociadas al cultivo, ¿no?
Ja és ben coneguda, però no serviria per a tots els camps. A banda, hi ha el reg convencional i una opció intermèdia, l'assecament de meitat de cicle, una tècnica bastant innovadora.
Es decir, en esta estrategia lo que planteamos es, aprovechando uno de los tratamientos herbicidas que hacen los agricultores de forma rutinaria, digamos, durante el ciclo, cuando el cultivo está ahijando, lo que hacemos es aprovechar ese herbicida que ya los agricultores tienen que disminuir la lámina de agua agua y aprovechar ese momento para dejar el campo 12 días sin entrada de agua. Y entonces reinundamos otra vez y mantenemos hasta el final de ciclo.
La intenció és trobar l'estratègia més adequada en cada cas per, juntament amb els herbicides tradicionals, lluitar contra aquestes males herbes. Per fer-ho, agafaran mostres de les campanyes d'enguany i de la de l'any que ve i després transferiran els resultats al sector de l'arròs.
Gràcies, Jordi. La Marea Pensionista exigeix la dimissió de la consellera de Salut, Olga Pané, a qui acusa de privatitzar la sanitat a Catalunya. Un centenar de manifestants s'han concentrat aquest matí davant l'Institut Català de la Salut, on han denunciat que es mantenen les llistes d'espera i que no s'atura l'externalització dels serveis sanitaris. Barcelona, Laura Hurtado.
Els pensionistes s'han concentrat aquest matí davant de l'Institut Català de la Salut en motiu del Dia Mundial de la Salut per demanar que la conselleria assumeixi la gestió directa de la sanitat. Ramon Franquesa, portaveu de la Marea Pensionista de Catalunya.
Avui el que estem reivindicant és la defensa de la sanitat pública, perquè estem veient com cada vegada una part més important del pressupost del Departament de Sanitat se'n va a convenis privats. Estem demanant la dimissió perquè la consellera, en lloc de posar-se a pensar en les necessitats de la població de Catalunya, les necessitats sanitàries, el que es posa a pensar és en les necessitats de les empreses privades de la sanitat.
L'entitat ha criticat les llistes d'espera i l'externalització dels serveis en el sector de la sanitat. També ha aprofitat per reivindicar l'accés a l'habitatge, que assegura afecta tant a joves com a gent gran.
Blanes recupera un dels primers refugis antiaeris de la Guerra Civil, excavat en una penya a tocar de l'església. És un dels 17 que es van construir al municipi de la Selva i que ara es reobren per fer memòria històrica. I és que Blanes va patir desenes de bombardejos també durant la Guerra Civil, oi, Laia Claret?
Sí, exacte. Hola, bon dia. Aproximadament una trentena. El primer va ser el 4 d'abril del 37, quan un avió italià que havia de bombardejar Badalona va tenir un problema de motor i va acabar deixant anar les bombes sobre Blanes. L'alcalde Jordi Hernández remarca l'afectació que va tenir el municipi.
Crec que hi ha moltes ferides obertes i per tancar, i a Blanes, dintre les comarques de Girona, va ser un dels pobles més afectats pels bombardejos.
L'objectiu de l'aviació eren indústries, com ara la Safa, que bombardejaven perquè sospitaven que s'hi feia armament. I a cada bombardeig els veïns buscaven amagatalls. Mercè Rigau.
Sentir la sirena de la Safa, que avisava de que correguessin, que venien els avions a bombardejar, això ho tinc molt clavat, molt, tota la vida.
I ara, Laia, un d'aquests refugis on s'amagaven els veïns s'ha recuperat. Com és aquest espai?
Doncs mira, és a sota l'església. Hi caben unes 90 persones i té poc més de 2 metres d'amplada. Joan Garcia és historiador local a Blanes i explica on se solien fer aquests refugis.
Aquí a Blanes van aprofitar el terreny, com que és una zona amb moltes penyes, moltes muntanyes. La manera més fàcil de fer un refugi era fer una galeria. L'objectiu d'obrir aquest refugi i la senyalització una mica és posar la primera pedra de la memòria a Blanes. Fer un homenatge a tota la gent que va viure els bombardejos i la Guerra Civil.
En aquest refugi que s'ha obert, aquesta galeria, com sentíem ara, s'hi van construir alguns pilars per garantir que no s'ensorraria. A dins hi ha algunes pintades amb esprai a les parets que es van fer als anys 90, quan el refugi estava obert al públic. Des d'aleshores s'ha tancat. Des de l'Ajuntament expliquen que possiblement s'obrirà la porta perquè la gent en vegi la fundària d'aquest refugi des de l'entrada, però que no es faran per ara visites guiades. I de nit s'encendrà la il·luminació dins la galeria. Aquest cap de setmana, el primer que ha estat obert, s'hi han acostat unes 250 persones.
Catalunya al dia.
Un cant a la pau i en contra els conflictes bèl·lics. Aquesta és la llavor i l'objectiu del Concert per la Pau, que enguany tindrà lloc el 2 de juny al Gran Teatre del Liceu Marta Vives.
Impulsat per la Fundació Victòria dels Àngels, el concert comptarà amb el contratenor polonès Jakub Josef Orlinski com a protagonista. Actuarà amb el cor i l'orquestra per la Pau, formada per músics i cantaires voluntaris provinents de les principals formacions musicals del país, com l'Orquestra Simfònica i Nacional de Catalunya o l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu. A més, la direcció musical d'aquest concert anirà a càrrec de reputats directors musicals, com ara Josep Pons, Jordi Savall, Antoni Rosmarbà o Maria Mauri. Pel director general del Liceu, que acollirà el concert, Valentí Oviedo, els valors de la institució van en paral·lel amb l'objectiu de la iniciativa.
Si diem que som una institució humanista, això va amb molt d'humanisme i són aquests valors que, ara més que mai, hauríem de tenir ben clars.
La primera edició d'aquest esdeveniment solidari es va celebrar el 2022 amb motiu del conflicte a Ucraïna. Amb l'augment de conflictes armats, el Concert per la Pau se celebrarà anualment a partir d'enguany. La recaptació de les entrades anirà íntegrament a favor de Creu Roja.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça gira full i deixa enrere la Lliga per posar el focus en la Champions. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, i és que el Barça ja prepara el partit d'anada dels quarts de final de la Champions, que ha de jugar dimecres, demà passat, a Montjuïc amb el Borussia Dortmund. La UEFA, per cert, ha anunciat aquest matí que l'àrbitre noruec, Espen Eskes, ha estat designat per dirigir aquest partit. Mentrestant, a la Lliga, l'Atlètic de Madrid ha estat l'únic equip dels 3 de dalt que ha aconseguit guanyar aquest cap de setmana. Els matalassers es van imposar ahir al camp del Sevilla i ara se situen a 3 punts del Madrid, que continua segon i que dissabte va perdre amb el València, i a 7 del Barça, que va empatar amb el Betis, però que es manté líder en solitari, amb 4 punts d'avantatge sobre els blancs, un més dels que tenien abans aquesta jornada. Per la part de baix, l'Espanyol estarà avui molt pendent del partit que tancarà la 30a jornada de Lliga i que enfrontarà el Leganés i l'Osasuna. El Leganés és tercer per la cua en zona de descens, amb 27 punts. L'Osasuna, 14 amb 34, 2 punts més que els blanquiblaus, que ara mateix són 700 amb 32 punts, de moment 5 per sobre del descens. I encara en futbol, aquest migdia s'han fet públic horaris de la 34a jornada de Lliga. Primer cap de setmana de maig, Espanyol-Betis, diumenge 4 de maig, 6:45. Valladolid-Barça, en un principi, fixat també pel diumenge dia 4 a les 2 del migdia, però està subjecte a canvis en funció de si els blaugranes classifiquen o no per les semifinals de la Champions.
Avui fa just un any que el Barça de bàsquet no li guanya un partit al Madrid. Els blaugranes han perdut els 8 últims enfrontaments que han jugat amb els blancs.
I el darrer ahir al vespre, el Palau Blaugrana, en partit de la Lliga CB, 89-91. El Barça de bàsquet continua sense trobar la tecla per superar els blancs i ja han experimentat 5 derrotes amb Joan Peñarroya a la banqueta i 3 més abans amb Roger Grimau. Peñarroya considera que els petits detalls no van caure ahir del costat blaugrana.
Fa mal perdre un altre partit, pues com han sigut els últims, amb situacions, pues, un partit a l'últim minut frec a frec i pues, estiren un triple a Sergi, que toca la part de darrere de l'anella, puja 5 metres i entra. Aquests detalls bueno, no els tenim de cara, no els tenim de cara.
Jugat ahir també a la Lliga CB, victòria al Baxi Manresa davant el Saragossa, 95-83. Això què vol dir? Que la classificació, el Madrid és líder en solitari. 22 victòries, el Barça 5è, el Joventut 6è, empatats amb 15 triomf, i el Baxi Manresa 7-14, tots 3 equips en zona de play-off. Mentrestant, a la zona mitjana baixa, el Jaiopos Lleida escala fins a la 13a posició amb 10 victòries, 4 per sobre de les places de descens, després de guanyar dissabte el Breogán a Barris Nord. En parla l'aler del Força Lleida, Oriol Paulí.
Tenim una molt bona dinàmica, dels últims 5 partits n'hem guanyat 4. On ens portin els partits, no ens hem de marcar cap objectiu. L'objectiu clar és el de salvar-se, i com dic, a partir d'aquí pues, anar partit a partit i després anar veient on estem en aquell moment. Estem molt contents perquè fa 3 setmanes estàvem patint i ara pues, estem en un molt bon lloc.
En hoquei patins, el Barça ha fet oficial aquest matí una renovació.
La del porter i capità de l'equip, Sergi Fernández, per una temporada més fins al juny del 2026.
Molt content, molt feliç. Un somni poder continuar defensant aquests colors i aquest escut. I amb la mateixa il·lusió de quan vaig arribar, no? A intentar tornar a l'afició amb bon joc, amb títols, i intentar defensar amb totes les meves forces aquest escut i continuar fent història.
Fernández, de 40 anys, juga amb l'equip blaugrana des de fa 15 temporades. Mentrestant, ahir a l'Hockey Lliga, el Vilafranca va perdre per 5-3 a la pista del Liceu i va consumar el descens de categoria. Igual que el Vic, el Pons Lleida, ja classificat pels play-off, va perdre a casa per 1-3 amb el Reus. També jugats ahir, Sant Just 0, Calafell 4, Igualada 5, Noia 2.
En tennis, el barceloní Marcel Granollers torna a guanyar un torneig de dobles.
El tenista de Barcelona, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, es van adjudicar ahir la final de dobles del torneig a Bucarest. Ho van aconseguir superant els alemanys Schneider i Ballner en 2 sets. Aquest és el primer títol de l'any que aconsegueix Granollers després de superar una lesió que l'ha tingut fora 2 mesos.
Fa il·lusió. Abans ho parlàvem amb l'Horacio, que sortir d'una setmana guanyant el torneig, la veritat que és una sensació molt maca, no? I bueno, cada títol té el seu sabor, no? Al final, per mi, aquest posa molt content perquè vinc d'estar un temps patint i amb els dubtes, i bueno, pues guanyar aquí, la veritat que per mi també és molt important.
Granollers i Ceballos tenen previst jugar a partir d'avui el torneig de dobles del Masters 1000 de Monte Carlo.
No t'ho pots perdre.
Arriba a Barcelona un cantant i compositor croat que va representar el seu país al Festival d'Eurovisió del 2024 i que va quedar en segona posició. Baby Lasagna, pseudònim de Purisic, serà a la sala 3 de Rasmatàs avui a partir de 2:15 del vespre. Fa una música que barreja el pop, funk, techno, metal i house, amb unes lletres que parlen de les seves experiències personals i que tracten qüestions socials, sobretot relacionades amb Croàcia, el seu país. Don't love yourself too much. Mommy said that you're a special boy, but you're really not.